Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El ple municipal de febrer arriba carregat amb una quarantena de punts, entre els quals 12 mocions dels grups municipals que se sotmeten a debat. Dues d'elles, això sí, arriben com a textos institucionals. Són dues mocions presentades originalment pel PP, una per millorar les parades de bus de la ciutat i l'altra perquè la policia local s'integri en un sistema per millorar la coordinació amb els altres cossos policials. Un altre dels punts destacats serà l'aprovació del Pla Director de les Arts Visuals i Plàstiques per al període 2025-29. Són alguns dels punts destacats de la sessió plenària, que comença a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe a Cugat Mèdia. A les 7 de la tarda tindrà lloc l'audiència pública. L'Associació de Veïns de Coll Favà vol tornar a caminar. Després de més de 5 anys d'inactivitat, l'entitat ha convocat una assemblea general extraordinària amb l'objectiu de reprendre l'activitat i constituir una nova junta directiva. Segons ha explicat a Cugat Mèdia l'actual president de l'associació, Antonio Lucas, la millora de la il·luminació dels carrers, la renovació dels parcs infantils i l'habilitació de la passera del pont de Can Bernet són algunes de les principals reivindicacions del barri. Arran ha celebrat aquest dissabte la jornada Batallem Sant Cugat, una iniciativa amb una gimcana, un monòleg, sopar i música. És una proposta que s'havia d'organitzar l'octubre passat, però l'Ajuntament va denegar el permís perquè considerava que vulnerava l'ordenança de convivència ciutadana. En concret, feia referència a algunes de les activitats de la gimcana, amb títols com Apunta al Fatxa i Taranyina Policial. Malgrat tot, gairebé 4 mesos després, la jornada s'ha pogut celebrar al parc de Ramon Barnils sense canviar ni una coma de la proposta original. I en clau esportiva us expliquem que la festa de l'hoquei sala que ha viscut aquest cap de setmana a la ciutat amb la celebració del Campionat d'Espanya Absolut, el PAF 3, ha acabat amb una pinzellada d'or. El Júnior Club Anfitrió s'ha coronat com a guanyador del torneig després de superar el Club de Campo a la final. Ha estat un partit d'igualtat màxima, amb un empat a 1 al final del temps reglamentari que ha fet que la victòria es decidís als shootouts. Sentim el tècnic del Júnior, Fede González.
Hemos hecho historia. Yo creo que lo importante es el proceso que hemos hecho hasta llegar aquí. Para hacer historia hay que levantarse temprano, hay que entrenar, hay que luchar muchos años, sacar niños de la cantera, juntarlos, unirlos en un objetivo y una misión, y eso es lo que hemos hecho. Hemos ganado porque hemos sido un equipo.
Les millors imatges del partit les trobareu a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverte i qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns 17 de febrer i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat esportiva. Repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant de l'exposició L'escena del crim, una mostra formada per una vintena de fotografies dels socis de Cugat Fotos acompanyades dels textos de l'escriptor rubinenc de novel·la negra Manel Soler. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de literatura. Rebrem el Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, en qui parlarem del procés lector. I afegirem una entrevista artista personal, a la DJ i compositora gallega fincada a Sant Cugat, Cora Novoa, i per acabar amb els usuaris de la Fundació Catalunya Creativa, entrevistaran el Rafa Rodríguez. Ell és tècnic de l'àrea de música de la Fundació i cantant dels grups 37 Grados i Stereos Star Band. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Faves Comptades amb Alba Triador. Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, un bon cap de setmana.
Un molt bon cap de setmana.
No només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva i avui, com sempre, Joan, vens ben acompanyat.
Doncs molt ben acompanyat perquè dèiem molt bon cap de setmana i és que el Júnior, la seva secció d'hoquei sala, ha fet història. Per què? Doncs perquè ha guanyat el campionat d'Espanya d'hoquei sala, primer títol d'aquesta modalitat masculina i, a més, han aconseguit bitllet per l'europeu de l'any vinent de 2026, sens dubte. Una història que s'ha escrit amb lletres majúscules i ho ha fet aquí al PAF 3 de la nostra ciutat de la Rambla del Sallent, un cap de setmana tapaït de protagonistes. Protagonistes que seran el Jordi Muñoz, el Fede González, l'Uri Serraima i el Pablo Luna, que ens acompanyarà aquí a l'estudi, Ramon Bernils. Però també hem de parlar de rugby, perquè aquest cap de setmana ha començat amb derrota, això sí, el rugby Sant Cugat, la segona fase pel títol de Lliga. Les santcuatenques ja estan ja han assegurat jugar l'any vinent a Lliga Verdola, la màxima categoria estatal, però volen fer un pas més i qui sap si el títol pot quedar més a prop que en d'altres edicions. Parlarem amb la Rita Hinojosa, jugadora del Rubi Sant Cugat, que també s'acompanya aquí avui. I a més, hem de parlar de natació, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut el campionat local i comarcal de natació a Sant Cugat, amb més de 300 participants, hi ha una escola que treballa molt i molt bé aquesta modalitat. És l'Escola Àgora, ens acompanyarà Gemma López, responsable d'aquesta modalitat esportiva. I a més, tindrem un nadador que té 66 anys i que és campió de Catalunya, d'Espanya, subcampió d'Europa, del món. És el Òscar González, ens acompanya avui aquí al programa i ens explicarà com es pot fer esport i, a més, també demanarà una miqueta d'ajuda a nivell de patrocini. És l'Òscar Hernández, que hem canviat González.
Hem canviat els cognoms, sí. Però ho rectifiquem. Perfecte. Estarem molt atents. Abans de tot això, Joan, què et sembla si fem un repàs de marcadors d'aquest cap de setmana?
Endavant.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Comencem posant en ordre els números del cap de setmana. En futbol, Sant Cugat masculí 1, Viladecans 0.
Un gol d'estratègia dels santcugatencs els permet mantenir-se a la part alta de la taula.
Més futbol, Sant Cugat femení 6, Porqueres 0.
Les de Raül Raposo sumen el segon triomf consecutiu amb una gran golejada.
Estel Vallseca 4, futbol sala Sant Cugat femení 4.
Les vermell i negres sumen un punt a la pista del penúltim classificat.
Més futbol sala Olímpic Floresta 2, Sant Quirze 1.
Els florestans superen el líder i ocupen ja la quarta plaça.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 85, 4. 84.
Els de Gavi Payet sumen un triomf suat i s'apropen a la zona de fase d'ascens.
Rugby Sant Cugat masculí 18, Guernica 21.
Els de Martín García encaixen la primera derrota de la fase d'ascens.
Cocos 39, Rugby Sant Cugat femení 7.
El conjunt santcugatenc inicia amb mal peu la segona fase de la competició.
Sant Joan d'Espí 35, Handbol Sant Cugat 36.
Els d'Arit Salvador segueixen liderant amb mà de ferro el grup D de la primera nacional.
En hoquei patins, Benvibre de Lleó 0, Oxigen Patiuqui Club Sant Cugat femení 1.
Les santcugatenques superen el conjunt de Lleó i es mantenen invictes a la segona volta.
I per acabar, més hoquei patins, Oxigen Patiuqui Club Sant Cugat masculí 1, Vendrell 3.
Els d'Òscar González continuen en caiguda lliure i lluitant, això sí, per la permanència. Joan, jo ja m'acomiado de vosaltres, us deixo amb tota aquesta teca que ja ens has avançat i torno més endavant per parlar d'aquesta exposició de Cugat Foto.
Molt bé, moltes gràcies, Alba, fins ara.
Esport en marxa.
Comencem aquest Esport en marxa i ho farem parlant de moltes qüestions, però donem prioritat, per exemple, al Club Rugby Sant Cugat femení, que ha iniciat aquesta segona fase, una segona fase on hi ha quatre equips. De moment ja té assolida la permanència i ara buscarà doncs guanyar algun partit. En queden dos per finalitzar aquesta fase, on, recordin, lluitaran pel títol de Lliga. Ahir es van estrenar i van fer en derrota a Sevilla 39-7 al camp del Cocos, i tenim amb nosaltres una de les jugadores d'aquest conjunt, és la Rita Hinojosa. Rita, bon dia.
Bon dia.
Bé, com va anar ahir el partit? Tenia en compte que al davant teniu un superequip, no?
Sí, 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 va ser un cap de setmana dur, amb el viatge i tot. Ens va passar factura i en el camp no vam rendir com havíem d'haver rendit.
Hem de dir que esteu jugant amb els tres millors equips del rugby estatal. Això també és un aprenentatge de cara a l'evolució i sobretot tenir en compte el canvi que hi ha hagut aquest any de tècnic, no?
Sí, totalment. També es veu reflexat en els punts. En el grup de dalt som l'equip amb menys punts i la diferència és abismal.
Hem de dir que hi ha dos grups, en funció de la classificació final. Del primer al quart jugueu en aquesta fase i del cinquè al vuitè a l'altra fase. En aquest grup ja teniu la permanència assegurada i ara cal veure si acabeu terceres o quartes per enfrontar-vos al cinquè o al sisè de l'altre grup. No sé si l'objectiu us arribarà per ser terceres o ho veieu complicat.
Bueno, el nostre objectiu és preparar-nos bé pels quarts de final i poder disputar un bon partit per poder entrar a semifinals.
El factor camp el teniu a favor, no?
Sí, això sí. Ara els dos partits que ens queden són a casa, només ens quedava aquest, que era a Sevilla.
I de cara a la següent fase?
Encara no se sap.
O sigui, encara que acabis quart en aquesta fase, el sorteig és pur, eh?
Bueno, amb això, mira, ara m'has pillat. Poder sí que juguem a casa.
Jo crec que a quarts és partit únic, el que ha quedat millor classificat
a
Lliga Regular,
a
i després la semi sí que és anada i tornada,
sí.
Perquè me'n recordo de l'any passat.
De l'any passat.
Sí, sí. Molt bé. L'objectiu seria arribar a semifinals i igualar el millor registre de la Lliga?
Sí. Sí, igualar o superar, si podem.
Pel que fa al canvi d'entrenador, amb l'Albert Casorran ja portava molts anys, ha arribat el Panchi Castroviejo. Com s'està adaptant a vosaltres? Perquè al final és més adaptació d'ell que
sí,
de vosaltres
sí,
a ell,
sí.
No?
Bueno, el bo és que ja el coneixíem i va ser entrenador del segon equip l'any passat, llavors ja estava com entesa la dinàmica que portàvem i crec que l'adaptació ha sigut bona i bueno, pues anem endavant amb ell.
Molt bé, per acabar et volia comentar diferents qüestions. La primera, sobre jugadors que estaven amb la selecció espanyola. Fa uns anys era impensable i ara doncs cada cop hi ha més planter. De fet, 5 jugadors van quedar campiones d'Espanya amb Catalunya, sub-23 fa poquet.
Sí, sí.
Sub-19, perdó.
Sí, la veritat és que bueno, al final pues, la formació et dona resultats i cada vegada estem més amunt i dona els seus fruits.
Per acabar, tema personal aquest. Com deixes l'hoquei herba i t'endinses en el món del rugby?
Bueno, la meva família és tota rugbística i som tres germans i els meus dos i el meu pare jugaven a rugby. Llavors jo al final era com l'ovella negra de la família que anava cap al hoquei i no estava vinculada a l'esport tampoc i jo em sentia que podia fer alguna cosa més. I anava al camp de rugby i deia, ostres, això m'agrada, això em crida. I al final va acabar passant el que havia de passar i he acabat en el rugby.
La genètica i l'ADN, no? Mare, no? A vegades?
Exacte.
Molt bé. Doncs Rita Hinojosa, gràcies per ser avui aquí en directe a l'estudi Ramon Barnils. Molta sort pel proper partit i per aquesta fase. I tant de bo, doncs, igualeu, almenys arribar a semifinals, que seria, sens dubte, una fita esportiva per al club i també per Sant Cugat. Que vagi molt bé i moltes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
El rugbi protagonista, però també protagonista aquest cap de setmana la natació, perquè més de 300 participants han gaudit de la natació. Ho han fet concretament ahir a la tarda a la piscina municipal de l'Eurofitness, a la Rambla del Celler, des de la categoria Prenjamí fins a la categoria Cadet, amb diferents modalitats, esquena, crol i braça, i també hi havia els relleus. En aquest campionat hi havia moltes escoles de Sant Cugat, però si una destacava per damunt de l'altra és per la quantitat de nadadors i nadadores. Ens referim a l'escola Àgora. I avui ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Bernils, a l'Esport en Marxa en directe, la Gemma López, qui és la responsable d'aquesta modalitat esportiva a l'escola santcugatenca. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, explica'ns com ha anat aquest campionat i per què hi ha tants nadadors i nadadores de l'Àgora.
Bueno, la veritat és que nosaltres de l'escola doncs intentem potenciar l'esport, no? Per nosaltres és un pilar fonamental i formar part del projecte de pla d'estudi de l'escola. Pensem que els hi dona doncs als nens uns valors que podran aplicar durant tota la seva vida a nivell esportiu i a nivell també doncs laboral i a nivell personal, no? Els hi donen valors doncs per afrontar reptes, els hi generen emocions i sentiments doncs per saber gestionar doncs els moments de frustració perquè no els surten bé les coses o els moments doncs d'eufòria, no? Sàpiguer guanyar sempre amb humilitat, això sempre ho inculquem. En quant a la participació d'ahir, doncs agrair també la implicació de les famílies, perquè nosaltres fem aquesta tasca, però si no tenim aquest recolzament per part de les famílies, doncs això no és possible, no? Llavors, bueno, doncs intentem doncs que els nens tinguin una vida activa, una vida saludable, volem doncs transmetre la passió, no? Per l'esport, la passió doncs per córrer, per nadar, per saltar, totes aquestes activitats, doncs sempre afavorir la seva salut i que doncs també arribin a ser doncs adults sans, no? I equilibrats a nivell físic i a nivell emocional. En qüestió de natació, doncs pensem que és un esport doncs que és molt complet. Té un treball a nivell global, es treballa en totes les músculs del cos i es pot practicar doncs en edats primerenques i també doncs allargar, no? Al llarg de la vida és un esport que es pot continuar practicant. Bueno, aquí avui tenim un exemple que ja ens ho explicarà després i bueno, pensem doncs que també és un medi que els agrada a les etapes dels petits, doncs si tu fas una barreja de que s'ho passin bé la diversió doncs amb el com de envolupen doncs, la seva psicomotricitat, el seu equilibri i tot això, doncs a l'aigua amb els petitons es dona aquesta oportunitat, no? Llavors nosaltres fem a l'edat infantil, des d'I2 fins a I5, fem natació i fem una sessió a la setmana, també ho fem a primària, o sigui, treballem tota l'etapa escolar, i a part de donar-li aquest enfoc de diversió pels nens i tal, a partir de primer, de primària, que els nens ja comencen doncs, a desenvolupar aquestes habilitats físiques per poder començar a introduir, no?, la tècnica d'estil, doncs, bueno, pues, el nostre objectiu és, a part de que nedin tots els estils, que coneixin tots els estils que hi ha. La papallona també la incloïm perquè a l'hora de treballar doncs, hi ha uns avantatges també per a ells a nivell físic i a nivell doncs, de flexibilitat de la cadera, que és una part doncs, que realment no es treballa fora, si no és específicament. Llavors, a part d'aquesta tècnica d'estil, doncs, volem que tinguin un domini, no? Un domini de lo que és el medi aquàtic i doncs, treballem habilitats doncs, com salts, tombarelles, canvis de direcció, inversions, vale? I també els ensenyem la varietat de disciplines que hi ha dins del món de la natació, no? Pues com és la sincronitzada, fem un festival de sincronitzada a quart, com és el waterpolo, no? També l'inculquem, també doncs, la natació de competició, i per això vam participar al campionat que va tenir lloc ahir. I bueno, a partir de primer doncs, fem competició a nivell escolar. Volem doncs, que coneixin, no?, també la reglamentació a nivell de competició, doncs, com es fa una sortida, com es fa un viratge, com es fa una arribada, i bueno, i que, doncs, que comencin a viure aquest món també i que potser, no?, igual tenim aquí doncs, una futura Gemma Mengual, no?, per exemple, amb la sincro, o la Mireia Belmonte, o no sé, no?, això no sap.
En tot cas, no sé si us sobta aquesta aposta que feu vosaltres per la natació. Ho dic perquè no hi ha club de natació aquí pròpiament dit a Sant Cugat. La piscina, crec que aneu a Rubí, a la piscina?
Sí.
Llavors, encara és més difícil, no?
Sí. Bueno, pensem que Sí, nosaltres donem visibilitat a tots els esports, no? Allà a Agora hi ha extraescolars de tots els esports d'equip. Nosaltres, doncs, no podem fer, de moment, extraescolars perquè no tenim piscina, però, bueno, ho estem plantejant de potser, doncs, fer una altra, no ho sé. Però, bueno, apostem doncs, a nivell... Ja que aprofitem que tenim aquest privilegi, no?, de tenir els nens des d'I2 fins a 6è, doncs, inculcar-los, doncs, de fet, la natació com a esport sa, com he dit abans, que poden practicar durant tota la seva vida i, bueno, donar-li potser també aquest caràcter de competició, no? Llavors, la nostra aposta és, bueno, fem una promoció de tot. Tenim també moltes línies, molts nens, llavors, bueno, donem l'oportunitat a tots els nens que els agradi i creiem que és un esport que és individual, però que es pot fomentar i poder crear una cantera i potser, no sé, doncs en un futur pues, crear un club de natació, això ja no ho sé mai. Però bueno, és un esport que també es potenciem com la resta. Ja fem tennis, fem pàdel, fem futbol, fem bàsquet, roller, escacs, no sé, és que n'hi ha una moltíssima varietat d'esport que els donem l'oportunitat de practicar perquè després, pues, mira, escollir, no? Puguin escollir quin esport és el que voldran practicar. Mm.
Molt bé, doncs moltes gràcies per estar avui aquí en directe amb nosaltres per explicar aquest mètode de treball i sobretot fer aquesta promoció de natació tan necessària a casa nostra i com tu molt bé deies, un esport molt saludable que barreja doncs moltíssimes feines condicionals perquè mous pràcticament tot el cos i al final també això és d'agrair per en etapes primerenques com molt bé deies. Doncs Gemma, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
I no deixem la natació perquè la Gemma, quan parlava en aquesta entrevista, ja ens deia tenim aquí al nostre costat una persona que coneix molt bé la natació. La història de l'Òscar Hernández, doncs, és no prou coneguda, però sí fa pràcticament un any que el podíem entrevistar, i ara el tornem a entrevistar perquè, no només perquè ha guanyat, sinó també des d'aquí volíem fer una crida perquè diferents empreses o qui fos a títol particular poguessin patrocinar, poguessin sponsoritzar sobretot els seus viatges, perquè ara, repassant, té 66 anys, competeix a la categoria més de 65, i si fem un repàs ràpid pel seu currículum i per la seva trajectòria, déu-n'hi-do. Campió als 50 i 100 metres i 200 esquena, a la categoria més de 65 anys, i va tenir el rècord d'Espanya als 50 i 100 esquena. L'any passat va quedar subcampió d'Europa als 200 i 100 i també esquena, i subcampió del món als 200 esquena. Aquest és el currículum i la presentació. Òscar Hernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, no et canses de guanyar, eh?
Bueno, la veritat és que quan jo em vaig jubilar, en aquest moment pues, tinc temps per poder entrenar amb assiduïtat tots els dies que necessito entrenar, que jo entreno 4 dies a la setmana, més un dia de físic o de funcional. Llavors, clar, pues, puc tindre el temps per entrenar tots els dies, després bueno, puc seguir una dieta també molt equilibrada, puc descansar, bueno, puc seguir un ritme d'entrenament que quan treballava, jo viatjava molt, pues, era molt difícil, pràcticament impossible. No? Llavors, aquesta capacitat de tindre o aquesta possibilitat de tindre aquestes rutines és el que et permet pues, millorar el teu rendiment i després, pues, si tens ganes i ho fas bé pues, mira, i tens sort, pues, pots tindre aquests recompenses que mencionaves, no? Mm.
Molts viatges, molt cars, que t'has de suportar tu sol, sense cap ajuda.
Sí, sí.
I no sé si vols fer una crida a algú que et pogués ajudar,
bueno,
no?
Jo, sí, volia... Però també volia fer una esmena, perquè al final l'esport màster, o l'esport de la gent que ja ha deixat de treballar i arriba a aquest moment de la seva vida en el qual té que buscar una mica altres alternatives, l'esport en general, per la gent que té la meva edat, o inclús més gran, perquè no oblidem que la natació és un esport que recull molta gent d'altres esports, perquè com que és un esport que no hi ha impacte, no hi ha contacte, tu el practiques en ingravidesa, amb la qual pràcticament no tens un impacte molt gran amb els teus muscles, ossos, etc. Doncs hi ha molta gent que abans corria, ha tingut problemes de genoll, neda, molta gent que feia bicicleta també ha tingut problemes de clavícula, cadera, etc. Neda, o sigui que al final la natació és un esport que el pots fer a qualsevol edat, perquè, per exemple, els campionats d'Espanya que va estar l'any passat, el que ha estat cap de setmana passat a Oviedo, li van donar el premi al nadador de més edat i tenia 97 anys. I nadava perfectament, perquè, clar, a poc que et moguis, doncs tu ja et mous. Vull dir, nedar és una cosa que necessites molt poc esforç si tens una tècnica desenvolupada, però, de fet, ho pots fer a qualsevol edat i fins a edats pràcticament fins al final, no? Llavors, jo també volia fer una crida perquè, al final, tots parlem de que quan una persona jubila té que crear una nova xarxa social d'amistats. La natació és un esport d'equip, encara que ho facis individualment, és un esport d'equip. La teva part cognitiva també se'n desenvolupa perquè tens que entrar en disciplina, tens que recordar coses. I després, pues, evidentment, desenvolupes la teva salut. I a vegades, moltes vegades, parlem de que els costos de la sanitat són molt altos perquè la gent a determinades edats comença a tenir enfermetats, però si tu fas esport, aquestes enfermetats possiblement no se'n desenvolupen tant o molt més tard. Con lo qual, és un estalvi per tota la societat que la gent que ens jubilem o tenim una certa edat, fem esport. I, en canvi, això no es compensa amb ajuts, que és el que tu deies, o ja som el que tu deies, amb ajuts amb la gent que vol fer esport a aquestes determinades edats. No hi ha ajuts, no hi ha centres específics per fer esport a determinades edats. El que tu deies, a Sant Cugat no hi ha club de natació. Els que volem fer natació a nivell de competició i d'alt rendiment tenim que anar fora de Sant Cugat, a Barcelona, Rubí, Cerdanyola, etc. Després, quan volem anar a campionats, com tu deies, doncs els desplaçaments, inscripcions, etc., te'ls has de pagar tu de la teva butxaca. L'equipament, bueno, no és un equipament molt car, però, bueno, déu-n'hi-do, els banyadors de competició són bastant cars, també. Bueno, tot va sumant i hi ha molta gent que comença a nedar i vol competir i no pot, perquè diu, home, on entreno? Ostres, tens que anar a Barcelona, ostres, malament. Tinc que desplaçar-me, pues, jo ara vinc d'Oviedo, ostres, Oviedo, pues, tampoc, no, jo no hi vaig. Llavors, ho deixen, i al final no fan esport i tot aquest cercle viciós que dèiem de cognitiu, ratxar-se social, de millora de salut, es perd i al final la societat el que té és una rèmora de costos i despeses de gent que podria estar fent un esport d'una manera molt positiva, pues no ho fa perquè costa temps, per això ho tens, perquè el tens, millor dit, però el que no tens són medis i recursos per poder desenvolupar aquestes activitats.
Aquest 2025, objectiu campionat d'Europa i del món o no?
Bueno, aquest any, si jo ara aquest cap de setmana passat he sigut el campionat d'hivern de natació, que vaig fer 3 medalles d'or i 2 rècords d'Espanya. Ara, al juliol, hi haurà el campionat d'Espanya d'estiu, que serà a Canàries, que està aquí a prop, Canàries està ben a prop, no? És barat anar-hi. Després, a l'agost, hi ha el Mundial, que és a Singapur, o sigui, que també està aquí a prop, i a l'europeu serà a Polònia el desembre, amb la qual cosa, clar, bueno, tot va sumant. Però, bueno, sí, en definitiva, la idea és participar a tots aquests campionats.
Vas amb la família?
Alguns sí, alguns no. O sigui, quan vaig junts sí que em cal acompanyar la meva dona, perquè, bueno, també aprofitem una mica per fer una mica de turisme, però, bueno, els altres, doncs, en principi, sí, m'acompanya bastant. La veritat passa que acompanyar un esportista és bastant complicat, ja, perquè som bastant cap quadrat, i anem al que anem, i llavors, doncs, bueno. Però, bueno, sí, la dona, la veritat és que em dona molt de suport, sí, sí.
Molt bé, doncs, Òscar Hernández, gràcies per acompanyar-nos, i des d'aquí també llancem una possible ajuda a patrocinadors per, doncs, donar un cop de mà, sobretot també el que deia ell, a l'Sportmaster, que sembla que estigui deixat una mica de, o que no tingui aquesta importància, quan és una etapa vital de les nostres vides. Que vagi molt bé, i moltes gràcies per ser-hi avui aquí en directe, Òscar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Healthin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Porta en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs entrem o afrontem la recta final d'aquest Esport en Marxa. Estem molt ben acompanyats. De fet, tenim aquí la Copa del Campionat d'Espanya d'Hockey Sala, que l'ha guanyat el Júnior. El primer títol de la història de la secció de sala, evidentment a nivell estatal, perquè el Campionat de Catalunya també l'han guanyat fa uns mesos. I la veritat que Sant Cugat ha viscut i ha vibrat amb aquest júnior, amb l'equip masculí que s'ha endut aquest campionat d'Espanya d'hoquei sala, i ho ha fet des de divendres fins diumenge. Ahir es va disputar la final, una final, doncs, com són les finals, amb molts nervis, amb molta tensió, amb un temps reglamentari que finalitzava amb empat a un i després els shootouts, els penals, doncs, que donaven aquesta victòria al júnior. Una victòria que, bé, s'ha consolidat aquest 2025, però ja feia anys i panys que la secció va fer una aposta important al club amb l'arribada de Fede González, un dels màxims exponents a nivell tècnic d'aquest esport, no només a nivell estatal, sinó a nivell europeu, i també des del club. Bé, anem per feina i parlarem amb els convidats que tenim aquí a l'estudi, Ramon Barnils. D'una banda, el tècnic, el Fede González. Fede, molt bon dia.
Buenos días.
Felicitats.
Muchas gracias.
Després està el Jordi Muñoz, que s'ho mira tot des de la graderia, però també li dedica molt de temps al seu júnior. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Responsable de la secció d'hoquei herba del júnior, pel que fa a la part directiva. I després tenim aquí dos dels molts protagonistes que ha tingut aquest equip, com són el porter Pablo Luna. Pablo, bon dia.
Bon dia.
I també el jugador Oriol Serraima.
Hola, bon dia.
Bé, anem primerament pels més joves, perquè m'agradaria preguntar-vos. No han passat 24 hores, però Pablo i Oriol, que comenci el Pablo, a hores d'ara, si aquest somni fet realitat, quan us heu aixecat aquest matí, si ja us ho creieu.
Jo crec que encara no acabem de ser conscients i encara estem, o jo com a mínim encara estic en un núvol, encara no m'ho acabo de creure. O sigui, al final són, és el que deies abans, no són aquests mesos de temporada, són tots els anys que venim treballant, que venim aixecant-nos molt d'hora, que venim veient-nos les cares adormits al matí i segueixes entrenant, i llavors, pues, que hagi passat és com que no t'ho acabes de creure del tot encara. Mm-hmm. Però sí, sí, no, o sigui...
I l'Oriol s'ho creu?
Sí, en part sí. Crec que venim, fa molt de temps que venim fent la feina molt ben feta i esforçant-nos molt, i no sabíem quan, però sabíem que arribaria en algun moment. Ens ha tocat relativament ràpid, al final són 3 anys, i hem anat millorant any rere any. El primer any que vam quedar tercers, l'any passat segons, i aquest any primers. I llavors era algo que tard o d'hora havia d'acabar passant, perquè ens hem esforçat molt, perquè ho hem treballat molt, i perquè tot esforç creiem que té la seva recompensa, i crec que ens ho mereixíem. Llavors, en aquesta part, sí, jo em confiava molt en l'equip des del principi i molt contents.
Veiem el Pablo Luna, que és el porter de l'equip, que ahir, sens dubte, algunes de les imatges destacades seran aquestes aturades de... en els shootouts, en els penals. Això s'estudia? Estudies els rivals?
Això jo ahir no em vaig cansar de repetir-ho i ho tornaré a repetir. La gran tasca dels shootouts d'ahir jo faig molt poc. Jo al final sóc l'eina que està allà parant, però l'Alberto Carnicer, el meu entrenador de porters, s'emporta tot el mèrit en aquest sentit. Va fer una anàlisi increïble dels shootouts del rival, que al final ells juguen les semifinals, ells passen a la final a shootouts també. Fa una anàlisi increïble i ja em diu aquí fes això, aquí fes allò, i jo simplement faig.
Per l'Oriol, parlàvem a la prèvia que hi havia una barreja molt sana entre jugadors joves i jugadors experimentats. A més, són bona gent, el Tore, el Perelló, no critiquen, no rajan massa, no? Sí.
No. Tot dintre de la dinàmica del grup i dintre de la broma i del bon rotllo que tenim entre tots, perquè sí que ens fiquem l'un amb l'altre i fem bromes, però és des d'aquest estima i aquest apreci que ens tenim els uns als altres, i crec que fa la combinació perfecta per fer un equip que guanya títols.
L'èxit del vestidor és aquest, ser una família?
Sí, jo crec que el més destacat d'aquest torneig, i ho va dir el Fede ahir molt clarament, i més enllà del Pablo, que sí que ha sigut el millor jugador, és que no et sabríem dir qui ha sigut el millor jugador de camp dins del torneig, i crec que és l'èxit més gran que tenim com a equip, que no hi ha hagut un jugador que ha destacat i algú que no hagi destacat. Hem anat tots aportant amb el que havíem de fer i amb la feina que ens tocava, cadascú en el seu rol, i això és el que ens ha portat a guanyar, sens dubte.
I bé, ara el Premi Gros és l'europeu l'any vinent, 2026. Pablo, ja t'hi veus allà o no?
Doncs sí, la veritat és que sí. O sigui, ja realment queda molt, queda lluny, ara sembla, però les ganes estan ja, les ganes estan, perquè és el que deia l'Uri, venim 3 anys treballant per aquests moments, i el júnior s'ho mereix, i ens ho mereixem.
La família Sarraïma, molt vinculada al júnior, les teves germanes ara estan jugant fora, o que hi herba, a l'estranger, però bé, almenys ara amb les noies ja els hi podeu dir que els nois també van a Europa, no?
Sí, ara a casa ja podem discutir una mica més i ja podem tenir arguments per poder entrar en aquesta conversa, però no, al final, molt orgullós del que hem fet, també molt orgullós de les meves germanes i de tot el que han aconseguit, i tots són bones notícies, per tant, molt contents.
Per acabar, l'època o l'etapa d'hoquei herba ja torna, amb la Lliga, amb la Copa del Rei a l'Egara. Aquest èxit de l'hoquei sala el podem o pot tenir relació amb la Copa del Rei a l'Egara, arribar a la Final Four...
Nosaltres mantenim que sí. O sigui, la nostra ambició sempre és competir tot, jugar tot i anar sempre per tot. I la idea és poder mantenir aquesta dinàmica positiva que portem del sala i allargar-la tot el que es pugui. Sí, i tant.
Sí, és més... No assegurem un resultat, perquè al final és un partit la Copa i poden passar moltes coses, però sí una confiança i la manera d'afrontar aquest partit amb una miqueta més de confiança, de dir que som capaços de jugar aquests partits, som capaços de competir-los i som capaços de guanyar-los. I sí que crec que aquest, tant el Campionat de Catalunya com aquest Campionat d'Espanya ens ajuden a fer aquest passet endavant per competir d'una vegada tots aquests partits i jugar-los per guanyar-los de veritat. Després passarà el que passi, és un partit i pot passar qualsevol cosa. Però sí, crec que estem més preparats ara.
Molt bé, felicitats a tots dos. Ara obrim la part tècnica, que també té la seva importància, Fede. Quan fa 3 anys vas arribar al júnior i vam plantejar aquest projecte, 3 anys després, t'imaginaves tenir aquí la copa que la tens a res, a pocs centímetres?
Buenos días de nuevo. Pues la verdad es que sí. Y si no, pues igual no estaríamos aquí. Yo creo que el gran mérito de haber llegado hasta aquí es el buen trabajo de cantera que el Junior ha hecho muchos años. Es decir, al final los milagros no existen. Normalmente hay consecuencias de las cosas que uno hace. El Junior ha trabajado muy bien los últimos años, y no estoy diciendo ni 2 ni 3. Lleva 10, 12, 15 años trabajando muy bien. Ha desarrollado una cantera fantástica. Y nosotros pues nos hemos encantados, además, dedicado a intentar poner una misión, unos objetivos, y que poquito a poco ellos también vayan madurando. La edad evidentemente ayuda, porque es un equipo muy joven, y al final pues eso es el logro conseguido, es consecuencia de ese proceso.
Y a més un nivell competitiu de tots molt, molt gran, perquè hi havia molta rotació, i a vegades en la màgia d'aquesta rotació està la màgia de saber competir, no?
Sí, de hecho yo creo que el gran paso que hemos dado este año ha sido precisamente ese. Yo creo que hemos dejado de lado seguramente egos que todos tenemos y que no es fácil gestionarlos. Todo el mundo ha dado un pasito al lado, no atrás, sino al lado, a aportar lo que debía en cada momento en base a sus características al equipo. Ha sido un equipo que ha rotado, hemos rotado cada 2 minutos y medio, 3, salían 5 jugadores nuevos al campo, todos teniendo muy claro lo que tenían que hacer, y yo creo que eso ha sido la clave del éxito.
Preguntar-te per al campionat, heu finalitzat invictes, sí que és veritat que la fase de grups, que el partit davant el Club de Campo va ser doncs molta superioritat de l'equip santcuatenc, però a la final ja era una altra cosa. Què et feia més por? la falta d'experiència en un torneig així, tot i que veniu de fer subcampions i tercers, o la part esportiva, que s'havia de controlar més?
Sobre todo la parte mental, pero lo hemos gestionado bastante bien desde el principio de la temporada de sala, ya desde hace 3 meses, tanto en el Campeonato de Cataluña como luego en el Campeonato de España. Yo creo que, como siempre ocurre en 15-20 partidos, hay momentos también peores, y esos momentos peores los hemos sabido gestionar. Perdíamos la semifinal con el Egara 4-0 en Cataluña y ganamos 6-5. Hemos tenido momentos de inferioridad ayer a falta de 3 minutos y medio por una tarjeta verde, y lo hemos sabido gestionar. Y yo creo que la gestión, y que los chicos han sabido mantener en todo momento la cabeza fría y no revolucionarse y pensar en lo que había que hacer y no en el resultado, nos ha ayudado de manera determinante.
Seleccionador espanyol absolut Duque i Sala, i el teu vincle amb el Duque i Sala s'ha de buscar a Madrid amb un fraile, ¿no?
Así es, Fray Pedro Tapia, sí señor, persona que ha marcado no solo en este caso mi trayectoria en el hockey, sino la de muchos jugadores, una persona que ha dejado huella y que haya cambiado la vida mejor de las personas que lo rodeaban durante muchos años, pues tiene mucho mérito. De hecho, la Complutense, que ha ganado 10 de los últimos 12 campeonatos, pues también tiene su origen en él. Un colegio, como podía ser cualquier otro de aquí de San Cugat, que unos chicos se ponen a jugar al hockey y poco a poco la cosa evoluciona.
Molt bé. Doncs, Fede, moltes felicitats i, sobretot, una gran feina.
Muchas gracias a todos.
I bé, Jordi Muñoz, tu pateixes des de fora, des de la graderia. Has patit molt?
Molt. Si has de ser sincer, us diré que sí, que ahir va ser un partit de molt patiment, la veritat. Perquè veies que allò no es desencallava, anava amb el 1-1, amb el risc sempre de perdre una bola i que et fotin el 2-1 i et deixin fora. I ahir vam patir els que estàvem a la grada, sí, sí. Però vam gaudir molt, també, vull dir, ens ho vam passar molt bé.
Ara el júnior està acostumat a jugar finals i també les guanya. Abans tenia aquesta etiqueta, no?, del Pupas, no?, perquè sempre arribava a les finals, sí. I té molt valor, no?, arribar a una final. Però l'evolució del club també és una evolució competitiva?
Home, jo crec que sí. Ho parlàvem també l'altre dia, no?, el fet de veure que en categories inferiors durant molts anys estàvem guanyant campionats d'Espanya, de Catalunya, ens donava aquesta perspectiva de dir, això arribarà algun dia quan siguem sèniors i començarem a guanyar tornejos, sobretot amb nois que no havíem guanyat mai res. Hem de recordar que aquests dos títols que hem guanyat aquesta temporada són els primers de la història del club. 99 anys tenim, vull dir que ja tocava, no? Amb noies sí que havíem tingut la sort els últims anys de guanyar i tocar copes, però amb nois era la primera vegada, vull dir que... Però que ho veiem venir, perquè és una feina, com deia el Fede abans, de molts anys, d'anar picant pedra i d'anar pujant els nanos de la casa, no? Vull dir, tots aquests, l'Uri i el Pablo van començar el júnior, doncs quan teníeu, què? 3 anys, no? O 4, no? Vull dir que tota la vida ja amb l'estic. Sí, sí.
També volia preguntar, s'ha organitzat el Campionat d'Espanya, l'europeu serà l'any vinent, 2026, des de la vessant del júnior i l'Ajuntament, que ho ha anat de la mà, òbviament, es pot estudiar la possibilitat que l'europeu pugui venir a Sant Cugat?
Sí, jo crec que és possible. És possible i ens ho plantejarem seriosament. La veritat és que aquí necessitem també que l'Ajuntament ens doni un cop de mà, perquè el tema de les instal·lacions sempre hem comentat que és complicat a Sant Cugat i bueno, organitzar un europeu és complexa. Però sí, sí, la resposta és sí, ho intentarem, mirarem les condicions i què és el que necessitem per poder-ho fer i si podem, portarem el hockey europeu a Sant Cugat, segur.
Molt bé, doncs, molt bona notícia. El júnior ho intentarà, estarem atents a les properes setmanes per conèixer quins són els requisits que es necessiten, però sens dubte que tornar a viure fa més de 15 anys un altre europeu d'hoquei sala, que ja ho va fer el júnior amb la vessant femenina, doncs seria una molt bona notícia per a la nostra ciutat. Fede González, tècnic del júnior, moltes gràcies per ser-hi i moltes felicitats de nou. Jordi Muñoz, responsable de la secció d'hoquei herba al júnior. Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
Ara el pròxim cop ja serà Copa del Rei o de la Reina.
Segur, o sigui que estarem aquí per celebrar-ho amb la copa aquí.
Anem per feina. Pablo Luna, porter i MVP d'aquest campió d'Espanya d'hoquei sala. Seguia aturant, ara la porteria una miqueta més gran, la d'hoquei herba. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I Uri Serraima, records a les teves germanes, gràcies. Sempre les seguim, i que vagi molt bé i a veure la copa i la lliga.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí. Avui hem anat una mica més enllà del temps. Segur que l'Alba Triador i la Carme Reverte ho entenen. I el que farem és deixar-vos precisament amb el Faves Contades, que avui parlaran de l'exposició L'escena del crim, una mostra formada per una vintena de fotografies dels socis de Quad Foto, acompanyades dels textos de l'escriptor rubinenc de novel·la negra Manel Soler. Nosaltres ens tornem a retrobar dilluns vinent amb més esports santcoatenc i, com avui, amb més èxits. Per què no? Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
L'Abacus acull l'exposició L'escena del crim, una mostra formada per una vintena de fotografies dels socis de Cugat Foto, acompanyades dels textos de l'escriptor rubinenc de novel·la negra Manel Soler. La mostra, que es va inaugurar el 13 de febrer, es podrà visitar fins al 20 de març. Per saber-ne una mica més, avui tenim amb nosaltres amb Manel Soler, escriptor, i amb Manel Simón, president de Cugat Foto. Manels, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com va sorgir aquesta idea de fer aquesta exposició conjunta entre Cugat Foto i el Manel Soler? Quin és el punt de partida de tot plegat?
El punt de partida és un esmorzar.
Ah, això sempre és bo, doncs.
Un esmorzar en el que membres de Cugat Foto, doncs, els va acudir, doncs, fer un recull de fotografies que fessin referència a el que és la novel·la negra. I llavors pues, jo estava per allà també i vaig dir, pues, si voleu jo us puc fer dues línies a sota, pues, una mica el que jo veig en aquella fotografia, un començament de paràgraf de novel·la negra, alguna cosa així, no? Però la cosa es van animant i en lloc de dues línies pues, van ser 10 o 12 i vaig aconseguir fer petits microcontes de cada una de les fotografies. I, bueno, que això seria la història una mica inicial, no?
Ha sigut una mica un procés a la inversa de potser que esteu acostumats, és... no, els fotògrafs,
sí,
Manel?
Habitualment, clar, fem fotografia d'autor, fem col·lectives, fem exposicions sobre temàtiques diverses, però sempre parteixes d'algú que t'inspira, no? I en aquest cas va ser una idea només de dir, doncs anem a fer fotografies sobre novel·la negra, perquè, bueno, ara... I a partir d'aquí, doncs, una vintena de fotògrafs de l'associació es van dedicar a buscar dins de l'univers que ens envolta a veure què li suposava que per ell que allò era novel·la negra. I a partir d'aquí vam fer-ho al revés. O sigui, vam agafar la fotografia, la vam passar a un autor i el Manel Soler ens va completar aquesta visió, que és al revés del que fem normalment. A partir d'un text fem la fotografia. Aquí, a partir de la fotografia, s'ha fet un text.
S'han capgirat una mica l'ordre. Manel, ha sigut fàcil poder posar lletra i poder construir una història al voltant d'aquestes imatges que versen del true crime ara que està tan de moda, eh? de la novel·la negra, o hi ha hagut aquí un exercici d'imaginació important? Perquè més dius que has fet una història per a cada fotografia, una vintena de fotografies, sí, sí. 20 històries diferents.
Sí, sí. Sí, sí. Més de 20, no sé si són 22 o 23.
Sí, 23. Sí, sí, sí.
Però, bueno, jo crec que si algú tingués imaginació. Després plasmar-ho després pot ser més o menys difícil. I quant a la dificultat d'imaginar, diguéssim, la història, depèn una mica de la imatge, no? O sigui, hi ha imatges que potser per senzilles que eren, em costava més trobar un punt sobre el qual escriure, en canvi d'altres que potser podrien semblar complexes, de seguida vaig trobar per on agafar-les, no? Són microhistòries que al final el que pretenen és sorprendre la gent des del... O sigui, com que són molt curtes, que al final hi hagi algun tipus de gir, alguna cosa que faci que et sorprenguin, no? I, de fet, la gràcia és tant que si llegeixes una i t'agrada, te'n vas a la següent. Si no t'agraden, doncs, pues, al millor marxes, no? Llavors, bueno, crec que està... O sigui, que ha estat un exercici d'imaginació i d'escriptura, pues, per mi, molt, molt enriquidor, també, perquè he vist que ho podia fer. Quan vam començar, no estava clar. Jo m'ho vaig proposar...
Era un repte, no?
Exacte, d'alguna manera era un repte, però després vaig veure que m'havia estat bastant senzill. O sigui, és a dir... clar, els textos després s'han de polir, s'han d'arreglar, s'han de fer que més o menys puguin tenir sentit, per, o sigui, que no quedi res de més ni de menys.
Cap perquè, serrer.
Perquè, sí, perquè al final són textos molt curts. O sigui, aquí no pots desenvolupar un personatge perquè a mig d'escriure-li has acabat el text, no? I, bueno, fins que això són...
Té la seva complicació, la síntesi,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
En periodisme també ens
també
passa.
També us hi trobeu, no?
Deixem afegir que ha fet una feina increïble, extraordinària. O sigui, estem encantats amb aquesta exposició.
Gràcies.
Perquè, sí, no, és veritat, perquè quan vam parlar-ne, allò que penses, bueno, pues, un títol, no, alguna cosa que li dongui més visió a la fotografia, però, clar, és que ha fet un capítol, o sigui, ha fet un microconte que ningú pateixi, que es llegeixen en 3 minuts, eh? Però, vull dir, però és una història per cada fotografia.
Podem endinsar, no?, en 22 o 23 històries diferents.
Ah, sí,
havíeu
sí.
Col·laborat anteriorment?
En el tema fotogràfic, no, ens coneixem. Ens
us coneixeu.
Sí, de la vida que ens porta, doncs, els camins es van creuant, no?
Sí, sí.
Però en aquest cas és la primera col·laboració que fem. Sí, sí.
Pot ser l'inici, això, d'una...
D'una llarga amistat.
D'una llarga amistat de col·laboracions entre Cugat Foto,
sí,
i,
sí,
i el gènere de novel·la negra i el Manel Soler.
Sí, per què no?
Com a Cugat Foto sempre intentem... o sigui, creiem que el món de les associacions són més fortes quan tenen més arrels... implicades, no? Aleshores, pues, això és un cas més. O sigui, per què no? Per què no seguir col·laborant en futures edicions?
I els fotògrafs i fotògrafes que són autors i autores d'aquestes fotografies, quina reacció han tingut quan han llegit els textos del Manel? Perquè potser ells tenien preconcebut, no? Quan fem una fotografia, potser ens podem imaginar la nostra història, i més si sabem que aniran acompanyades d'un text, però després ve un tercer, que a més és escriptor especialitzat en novel·la negra, i posa la seva imaginació. Heu tingut feedback?
Sí, sí. Amb el...
I jo... com ha anat?
Sí, sí, sí. La veritat és que molt bé. Jo vaig tenir, o sigui, reaccions... molt expressives, diguéssim, no? Hòstia, com m'ha agradat el que has escrit, i molt contents. I alguns eren fotògrafs que havien presentat una obra que ni ells mateixos sabien molt bé, o sigui, havien vist alguna allà, però no sabien el què, no? Vull dir que ells no tenien preconcebut o sigui, el que podia contenir aquella fotografia per després plasmar-ho amb escritura, no? Llavors, per mi també ha sigut molt bo, això, no? Vull dir, veure que els propis autors de la fotografia, pues, estaven contents amb el resultat. Al final no deixa de ser, penso jo, pues, per ells una mena de regal, entre cometes. És a dir, ells han fet una fotografia a la qual ara tenen un text afegit que no, ningú s'hi podrà treure mai. És a dir, aquella fotografia té una història al darrere que potser no la van pensar ells, però que si els hi ha agradat, doncs és seva, no?
Quan parlàvem ara que us estàveu esperant aquí abans de començar l'entrevista, no? Parlàvem del procés, quan ens acostem a veure les exposicions, possiblement el primer que veurem serà la fotografia, una qüestió de mides també, i després llegirem el text. I potser hi ha un triple exercici, que és tornar a mirar la fotografia, em dèieu, no? Perquè potser la veurem amb uns altres ulls.
Jo crec que hem aconseguit tancar el cercle. O sigui, hem fet un bucle que es repeteix, perquè tu quan mires una obra d'art, el que sigui, la veus i fas la teva traducció, o no, i continues i mires la següent i tal. Però aquí, clar, tens una altra visió, que t'aporta una altra persona, que t'obliga a mirar-ho i a veure l'altra persona què opinava. I això, un cop llegit, dius, ostres, doncs no és jo el que havia vist, o jo no havia vist res, i aquí veig això, per tant, vaig a tornar-la a mirar, i això, doncs, és una repetició. Pensem en el món de l'art, en el món de la fotografia, tu preguntaves abans, no?, si algú se sentia... No. De fet, l'autor fa una obra per ell mateix, i quan la posa al mercat, quan la posa al públic perquè la vegi, no sap la gent que veurà allà. I, a més, tant li ha de ser, perquè el públic, quan la veu, fa la seva traducció. I aquesta obra agafa una mida pública, diguéssim.
Una nova dimensió, no?
Una nova dimensió. Doncs en aquest cas té diverses de dimensions. La de l'autor, la de l'escriptor i la del que visiona després, que pot estar d'acord o no.
Tot just fa 4 dies que es va inaugurar la mostra, el dijous 13 de febrer, si ho dic de memòria.
Sí, sí,
quina resposta vau tenir del públic, no? Aquest primer impacte, aquesta primera lectura, què vau començar?
Mira, la inauguració va ser un èxit absolut, estava la sala plena i la gent encantada. Vull dir, totes les persones que van poder parlar pues estaven encantades d'aquella mostra.
Sí, perquè, clar, de Cugat Foto, a la ciutat, afortunadament, hem vist diferents mostres, però amb aquest gènere més inquietant, per dir-ho d'alguna manera, no? Potser era un gir de guió, també, en la temàtica.
La veritat és que no ens havíem endinsat en aquest terreny, eh? Hem tocat, ja dic, treballs personals d'autor, hem treballat col·lectives genèriques, hem treballat la poesia, la natura, properament farem una de muntanya... Bueno, en fi, vull dir, hem tractat diferents temes. La novel·la negra, no. O sigui, allò, ara hem posat llum a la foscor.
Ara el tenim més proper que mai, eh?
Sí, sí.
Manel, i tu tens dues novel·les de gènere negre, sí. Precisament.
Sí, sí.
Però t'imaginaves, potser, fer una col·laboració d'aquestes característiques?
No.
Al
final, jo crec que el que m'ha dotat la natura és d'una bona imaginació, perquè al final ni tan sols la novel·la negra era la meva opció de partida per escriure. És a dir, jo em vaig posar a escriure d'una forma més seriosa en el moment en què deixo de treballar, i la primera cosa que se'm va presentar al davant va ser un concurs que vam fer al Mercat de Rui, que era un concurs de novel·la curta, però no negra, o sigui, novel·la curta, i l'únic requisit és que sortís al mercat com a protagonista. Llavors, aleshores jo vaig fer... Bueno, havia de fer una història, vaig preguntar a casa si volien que fes... Què els semblava, no? Si volien que fes una història d'uns fullets que per la nit s'aixecaven i anaven preparant les parades pel dia següent, o que fes un thriller, una novel·la on hi haguessin assassinats, i això, i em van dir sí, sang i fetge. Sense cap dubte. Llavors...
Sabíem que els catalans érem escatològics i ara resulta que també ens agrada molt el gènere negre,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ja ho estàs veient, que ho peten per tot arreu,
I tant, i tant.
Sí, sí. I això, llavors amb això vaig començar amb aquest gènere, i bueno, la novel·la aquella va ser un cert, o sigui, va tenir un cert ressò i un èxit que no m'esperava. Després vaig poder escriure una segona, i bueno, estic amb altres projectes. Ara estic escrivint una novel·la sobre la Guerra Civil a Rubí, però que molta part transcorre també aquí a Sant Cugat, perquè...
Al final són poblacions veïnes.
Sí, sí, i en aquell moment doncs, aquí passen una sèrie de coses que tenen molta rellevància també amb el tema de la guerra. Llavors, com que hi ha una part de ficció, també em va bé que a Sant Cugat passés tot el que hi va passar. Aleshores, doncs, bueno, són altres projectes i que potser no són tan negres, la novel·la, però bueno, no deixa d'haver-hi morts i
vius. Diversificar,
i sí. Sí.
Fa por, l'exposició?
En absolut.
Vull dir, és per a tots els públics,
tots
per si algú ens està escoltant.
Sí, cap problema.
No, que no, podem...
jo crec que els textos són més intrigants i finalment humorístics que no...
Sí, de fet, no? M'ho explicàveu abans, que fins i tot hi ha un toc d'humor.
Sí, hi ha algun que no, que és molt... o sigui, reprodueix molt la realitat, no, que són massa reals, potser n'hi ha algun que s'acosta massa al que passa a vegades quan no volem, i aquests doncs, són més seriosos, n'hi ha alguns de més poètics, alguns de... però en general, bueno, jo crec que tinc aquest punt de buscar que al final hi hagi potser més un somriure que una llàgrima, no?
I ja ens va bé, ja ens va bé.
Sí, sí.
Fins al dia 20 de març es podrà veure aquesta exposició a l'escena del crim a l'Abacus. Ja ho veieu, intrigant i emocionant a parts iguals aquesta exposició. Us convidarem un altre dia Manel, perquè ens parla de tots aquests projectes que ens has avançat, que teniu a un Cugat Foto. Em sembla que el proper, si me'n recordo, ja m'has dit que és de muntanya.
De muntanya, sí.
Doncs us convidarem perquè ens expliqueu com està l'associació i quins projectes teniu entre mans i per conèixer-vos una mica més i acostar-vos a la nostra audiència.
Perfecte, a la vostra disposició.
Manel Soler, Manel Simón, moltes gràcies per acompanyar-nos i molts èxits amb aquesta exposició, amb l'escena del crim, que la nostra audiència pot veure a l'Abacus fins al dia 20 de març. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Gràcies.
Fertres i Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.